Bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
No va ser la primera pel·lícula que hi vaig veure, però recordo que és a l'Arinco on hi vaig veure per primera vegada Indiana Jones, el temple maleït. Hi vaig anar amb el meu pare, la meva mare i la meva germana, i com que jo era molt petit, hi vam arribar quan ja feia una mica que la pel·lícula havia començat. I la imatge del bruixot traient el cor a un dels personatges em va espantar tant, a la segona projecció, això sí, perquè encara es feien pel·lícules en sessió contínua, que no vaig poder veure la pel·lícula sencera, sinó que quan vam arribar al punt on havíem entrat a la primera part, vaig insistir per sortir i no tornar a veure la segona part. Però a l'Arinco també hi vaig veure E.T. I a l'Arinco també hi vaig passar moltes tardes de diumenge i vaig veure la primera part de Matrix. Ho vaig fer agafat de la mà de la Matilde, la meva nòvia de l'època, i a l'Arinco m'hi havia menjat fins i tot un entrepà de llom amb formatge allà dins. Ahir Ràdio Palamós informava que després de les negociacions entre la propietat del cinema i l'Ajuntament, l'Arinco tanca definitivament i tot aquí que el consistori els hi ha ofert incentius fiscals, el tancament ja és definitiu. Així ho deia l'alcalde del poble en declaracions a l'emissora municipal.
No hi tornarà a haver-hi cinema tal com el coneixem doncs, actualment, amb una explotació continuada comercial, doncs no hi haurà aquesta activitat perquè els socis de l'empresa, i realment ho deien d'una forma molt ferma i molt convençuda i amb números a sobre la taula, doncs es demostra doncs, que econòmicament no és factible continuar doncs, amb una explotació de cinematogràfica com la que es venia deduint fins ara. Tenen una mala experiència amb la gestió del cinema aquí, en el qual també ja s'havien fet proves d'obrir només certes èpoques de l'any, i no, van dir que no, que havien acumulat doncs, una quantitat important de deutes amb l'explotació del cinema Keaton i que no volien doncs, que ara amb el cinema Arinco doncs, els passés el mateix que tenien ja l'experiència passada i que per tant l'explotació comercial tal com la coneixem ara doncs, quedava absolutament descartada.
Són declaracions, com dèiem, a Ràdio Palamós de l'alcalde Lluís Puig, que també va dir que Palamós, com l'heu sentit, tindria sessions de cinema, encara que no siguin dins el cinema Arinco. Però aquest tancament va més enllà del fet que el poble es quedi sense sala de manera regular. Molt elevats haurien de ser els incentius econòmics perquè la sala es mantingués oberta i no perdés diners, perquè el problema de fons va més enllà de la baixa assistència. Ens aboquem a la desaparició d'espais emblemàtics en pro de la homogeneïtzació dels pobles i ciutats, perquè tampoc fem massa res per preservar-los des de l'administració, però tampoc des de la mateixa societat, que al final som els que hauríem d'omplir la sala de cinema cada setmana. Obrim museus de la pesca, del suro o de la terracota per recordar el passat pesquer, surer o ceramista, però anem deixant morir espais. Potser d'aquí a uns anys haurem d'obrir el Museu de l'Entreteniment de l'Empordà, on hi ficarem el Màgic Parc, els cinemes de Palamós, el Patxà de Platja d'Aro, la Magnòlia de la Bisbal o tants d'altres espais que hi havia a casa nostra. En fi, alguns diuen que els temps canvien i jo dic que es van perdent espais de singularitat. I com diu la frase, l'Arinco est mort, vive l'Arinco. Són les 8 del matí i 4 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que ens porta la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui ens despertem amb el cel força ennuvolat, amb possibilitat d'algun ruixat cap a mig matí tarda, i després la nuvolositat s'anirà trencant i començarà a bufar vent de tramuntana. Temperatures baixes d'entre 2 i 12 graus, i on toqui el vent, la sensació serà encara més baixa. Dijous serà un dia en conjunt assolellat, però al no tenir núvols, la temperatura encara serà una mica més baixa. Divendres repareix la nuvolositat i la possibilitat d'algun ruixat.
Gràcies, Martí. Seguirem atents a aquesta previsió del temps de cares al cap de setmana i especialment de cares a la setmana vinent, que s'acosta una setmana amb un pont d'aquests interessants. Com sempre, el Supermatí comença amb el repàs en titulars de les notícies que anirem desenvolupant al llarg d'aquesta hora. Sílvia Pedret, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Toni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Anem als titulars.
Sílvia Monar renunciarà aquest dijous a l'alcaldia de Pals. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana passarà el relleu a Sergi Brull, del PDeCAT. Així ho preveu el pacte de govern entre les dues formacions a les municipals de fa dos anys. L'any 2013, Sílvia Monar es va convertir en la primera alcaldessa de la història de Pals.
Acord a l'Audiència de Girona entre els dos socis d'una agència de viatges de la Bisbal. El gerent ha estat acusat de quedar-se 150.000 euros del negoci per despeses personals. Segons el pacte, l'administrador haurà de pagar una multa de 1.500 euros, la meitat del que demanava el fiscal, i podrà evitar la presó si no torna a delinquir en 5 anys.
L'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava tanca una temporada que qualifica de positiva. En destaca la recuperació del mercat nacional, així com la incorporació de nous públics. També remarca l'exportació del busseig a altres països, especialment la Gran Bretanya.
Pablo Alborán, primer nom del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. El cantant malagueny oferirà una actuació dins la gira de presentació del seu nou disc, Prometo, que el portarà arreu del planeta al llarg del 2018. Alborán actuarà el 7 d'agost a l'Espai del Port.
Emprenedors, empresaris i treballadors tenen una cita aquest dijous al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. El coach, conferenciant i professor Víctor Cupers hi farà una conferència sobre el paper de la motivació, amb el títol de Vivir con entusiasmo.
Aquest divendres s'estrena la nova biblioteca de la Bisbal a l'Escorxador. A partir de 2:15, l'acte d'inauguració comptarà amb parlaments, presentació de llibres i piscolabis musicals amb el bisbalenc Masoni.
Ens agrada molt, fans de la paraula piscolabis. A més, avui entrevistarem en Jaume Marrugat, que està liderant una recerca, que està liderant la recerca sobre la salut del cor dels gironins. Serà al llarg del Supermatí, que ara comença. Som-hi! I obrim amb política. Política local, i anem a Pals, concretament perquè demà Sílvia Monar ja no serà alcaldessa del poble. Sílvia Monar, d'Esquerra Republicana, formalitzarà la renúncia a l'alcaldia en el ple municipal i li prendrà el relleu Sergi Brull, del PDeCAT, en compliment del pacte de govern arran de les eleccions municipals d'ara fa dos anys, David Parreño.
Monar va aconseguir el 2013 ser la primera alcaldessa de la història del municipi arran del pacte amb Convergència i Unió. Ara serà ella qui cedeixi la vara d'alcaldessa al seu soci. La palsenca ha compaginat l'alcaldia amb la seva feina a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Va entrar a l'Ajuntament el 2011 com a cap de llista d'Esquerra, quan el partit va aconseguir 3 regidors. Esquerra va governar amb Convergència, que llavors va obtenir 4 edils. En les darreres eleccions del 2015, Monar va revalidar els resultats, però Convergència va retrocedir un regidor. Els republicans tenien la paella pel mànec i van tornar-se a dividir la legislatura amb Convergència. Així doncs, el portaveu del PDeCAT, Sergi Brull, serà nomenat alcalde de Pals aquest mateix dissabte.
I no cal dir que des de Ràdio Capital us tindrem al dia de tot el que vagi passant en aquesta sala de plens de l'Ajuntament de Pals. Més històries. I us parlem de les activitats subaquàtiques, d'aquelles que es fan sota el mar.
Supermatí a Ràdio Capital.
Perquè l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava valora positivament els resultats obtinguts en la present temporada, Pedro Ruiz.
L'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava, que aglutina 35 centres del litoral gironí que ofereixen aquesta activitat, ha tancat la temporada amb uns resultats que valora positivament, atès que són xifres equiparables al mercat francès, holandès i alemany, i s'ha constatat una recuperació del mercat nacional. Altrament, també cal sumar l'interès que desperta aquesta activitat en un cada vegada més major nombre de persones. El projecte d'exportació del busseig a altres països, posant èmfasi en la Gran Bretanya, s'està materialitzant en èxit i s'espera que el 2018 es consolidi aquesta activitat amb un major nombre de visitants britànics interessats en el busseig. L'associació considera que un factor que ho facilitarà serà l'augment de vols directes que hi haurà a l'aeroport de Girona.
I ahir ho vàrem saber.
No hay reglas para amar, no hay forma de acertar. Solo un pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón. Si te vas a quedar, no entenderé otro adiós. Que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser el que te quiera.
Dèiem, ahir vam saber-ho. Pablo Alborán és el primer nom confirmat al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per l'edició de l'any vinent, Marc Clapés.
El cantant malagany oferirà una actuació dins de la gira de presentació del seu nou disc Prometo, que el portarà arreu del planeta al llarg del 2018. Alborán actuarà el 7 d'agost a l'espai del Port del municipi empordanès, i per comprar una entrada tan sols hauràs d'esperar el dilluns vinent a través del web del festival. Aquest mateix matí, des de les 10, hi haurà preventa pels seguidors del cantant a través de pabloalboran.es. Prometo va veure la llum el passat 17 de novembre i ja ha estat un èxit de vendes tant al nostre país com a la resta del món.
Són les 8 del matí i 11 minuts. Fet un salt de tema d'aquests interessants, eh?
Supermatí. Amb en Miquel 40.
Acord a l'audiència de Girona entre els dos socis d'una agència de viatges de la Bisbal. El gerent ha estat acusat de quedar-se 150.000 euros del negoci per fer despeses personals.
L'home comptava amb el 60% de l'agència que tenia amb un altre soci que havia sigut treballador de l'empresa. La fiscalia l'ha acusat d'haver abonat al compte corrent de l'empresa tot un seguit de despeses de caràcter personal, aprofitant que era el gerent de l'empresa. El fiscal creu que ho ha fet amb ganes d'enriquir-se il·lícitament sense el consentiment de l'altre soci. El total de despeses puja a 155.000 euros. El judici ha acabat amb un acord entre les parts. D'aquesta manera, l'administrador haurà de pagar una multa de 1.500 euros, la meitat del que demanava el fiscal, i podrà evitar la presó si no torna a delinquir en 5 anys.
Vuit del matí, 12 minuts, ara tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Seguim explicant-vos l'actualitat del Baix Empordà al Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí a Ràdio Capital.
I emprenedors, empresaris i treballadors tenen una cita aquest dijous al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. El coach, conferenciant i professor Víctor Coopers hi farà una conferència sobre el paper de la motivació, tant en la vida laboral com personal. L'aforament ja està complet, amb prop d'un miler de persones inscrites. El títol ja és tot un avançament. Es diu Vivir con entusiasmo, Toni Sellas.
Entusiasme i passió són, de fet, les dues paraules fonamentals per a aquest llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i doctor en Humanitats. Potser per això, Víctor Coopers, després de passar pel IESE i d'exercir com a vicepresident de la consultora Barna Consulting Group, va decidir sortir de les parets que el limitaven per buscar un camí més flexible, obert i apassionant. En els darrers anys ha construït un trajecte com a coach, conferenciant i professor marcat pel que defineix com el seu principal objectiu, ajudar a les persones perquè visquin i treballin amb valors i alegria. I per fer-ho insisteix en una fórmula concreta, C més H per A, és a dir, coneixements més habilitats per actitud. I aquesta darrera, segons Cooper, es la clau.
Lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. La diferencia entre los grandes y los mediocres no está ni en la C ni en la H, está en la manera de ser. Yo no digo que la C y la H no sean importantes, ¿eh? La C y la H son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. Claro, no tiene conocimientos, no tiene experiencia. Y si no sabes, no toques. Pero gente que tenga conocimientos, que tenga habilidades, igual a los que estamos aquí, hay muchas. La diferencia está en la manera de ser.
L'actitud era l'eix de la intervenció de Víctor Kupers en el TEDx Andorra la Vella d'octubre de 2014. El vídeo de la xerrada a YouTube acumula gairebé 5 milions de visualitzacions i més de 50.000 likes. Des de llavors, aquest holandès de naixement, que viu entre Camprodon i Barcelona, ha portat la proposta a escoles de negocis, universitats i empreses com a assessor i com a formador, combinant-ho amb xerrades com la d'aquest proper dijous a Sant Antoni de Calonge. Allà probablement tornarà a insistir en la idea que les coses són com són, no com ens agradaria que fossin, però que tenim a les nostres mans la llibertat de decidir amb quina actitud les afrontem. I plantejarà un repte, el de lluitar cada dia per ser millors persones en cadascun dels àmbits, professionals i personals, on ens trobem. La cita és al Palau Firal a les 7 de la tarda.
I a la Bisbal estan de celebració.
Festa Major.
Bé, no és Festa Major, però aquest divendres estrenen per fi la nova biblioteca de la Bisbal, tot i que és provisional, però s'estrena ja finalment aquest equipament a l'escorxador a partir de 8:15 del vespre, Dani Cortés.
Després de l'acte de benvinguda al nou espai, es presentarà el llibre Roba Estesa, de David Vila. Tot seguit, a partir de les 9, hi haurà un piscolabis musical amb el bisbalenc Masoni. Al voltant del 20 de setembre es van acabar les obres d'adequació de l'entorn de l'edifici. Els pressupostos de 2017 de la Bisbal ja preveien el trasllat provisional de la biblioteca a l'edifici de l'antic escorxador municipal. L'espai acollirà aquest equipament mentre no es resolgui el contenciós pel nou edifici de la biblioteca comarcal. El ple de la Bisbal d'Empordà va aprovar el juliol acabar el contracte amb la constructora de la biblioteca, Arcadi Pla S.A., després de més de 4 anys en què les obres han estat aturades. Es tracta d'una resolució de mutu acord entre l'empresa i el consistori.
Gràcies, Dani. 1:15 de 9. I us expliquem que el Ganxo Tapes de tardor 2017 ja té guanyadors dels premis del seu certamen. La novetat d'aquest any és la categoria de tapa més original, Eugènia Güell.
Aquest premi l'ha guanyat la tapa Canaló de bolets amb encenalls de parmesà, foie i tòfona del restaurant Els Teixits per la seva originalitat en presentació i contrastos. D'altra banda, la guanyadora del premi a la millor tapa és el Niu de Bacallà, del restaurant Butrón Berria, i el premi a la Ganxo Tapa més popular que escollen els usuaris ha estat el Canaló d'ànec rostit en el suc i beixamel de ceps del restaurant Can Quico. El balanç d'aquesta 11a edició és positiu, segons l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta última vegada hi van participar 30 establiments i es van servir més de 7.000 tapes, cosa que, assegura l'Ajuntament, confirma la consolidació d'aquest esdeveniment gastronòmic i n'assegura la continuïtat.
I, per cert, parlant de gastronomia... És un dels temes, no l'únic, però un dels temes que toca la Rosa Regàs al seu comentari d'avui.
Hi ha tantes coses que ens són properes i tenim tantes coses en què pensar darrerament, tantes per entendre, tantes per comparar a les que hem sentit de les mateixes veus i que ara ens semblen contradictòries, que de sobte se me'n van del cap les del nostre voltant. I em poso a pensar, i el primer que se m'acudeix és en aquesta glòria de cinema setmanal que tenim a Palafrugell, on un dia d'aquests podrem tornar a veure la deliciosa La Libreria d'Isabel Coixet i tornarem a veure com s'explica una història en què no hi ha més genialitat que ser ella mateixa la genialitat i que amb la perfecció de les seves imatges, moviments, ritmes, paraules, d'una simplicitat i una bellesa delirants, és capaç de fer-nos entrar en l'àmbit més profund de l'ànima dels homes i les dones d'avui i d'ahir, forasters o ciutadans de casa nostra. Però tot i que la podem veure aquí, no és del tot de Palafrugell. Per això em referiré a un nou restaurant que s'acaba d'obrir i que conserva, o millor, recupera el seu nom més antic, Can Fina, el jardí de la qual s'obre a la placeta que li diuen el carrer Fitó, que és allà on hi ha un lloc on els que ja som d'un altre segle ens renoven el carnet de conduir. Can Fina és el nom de la masia que ara és restaurant i que ho va ser fa uns anys i no sé per què s'havia tancat. a la cuina i al servei del menjador hi són, diria jo, en veure'ls actuar, els hereus de la masia. Potser per la manera tan casolana d'obrir-se a la gent, no només en la forma i els colors de parar les taules, sinó en el tracte i, sobretot, en la manera de mostrar-nos les sales de la masia, la posició discreta de les llums i una simplicitat en el servei que ens fa sentir talment com si ens haguéssim, no ens haguéssim mogut a casa. A mi m'hi van portar el dilluns de la setmana passada i com cada dilluns em varen dir hi havia escudella i carn d'olla en tres immenses olles a sobre d'una gran taula a la sala gran on cada qual hi anava i se servia i tornava a repetir si li esqueia. Des de llavors ja hi he tornat un altre dia perquè els convidats que no esperava, que sempre són benvinguts però poques vegades sé com quedar-hi tot lo bé que voldria, els va alegrar provar els cigrons amb espinaques o els peus de porc en aquella hora tan tardana del matí que ens va permetre menjar la llum daurada d'una tarda que ja començava a desfer-se. Una delícia del paladar i una delícia per la butxaca, i a més és obert tots els dies de la setmana. Sí, aquí, a Palafrugell.
Doncs ja ho sabeu, paraula de Rosa Regàs.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
6 minuts per sobre d'un quart de 9 del matí, de seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I a aquesta hora del matí saludem el doctor Jaume Marrugat, que és investigador de l'Institut de l'Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Senyor Marrugat, bon dia.
Bon dia.
Parlem amb vostè arran d'aquesta notícia que hem sabut aquesta setmana, que s'ha iniciat un nou estudi sobre la salut del cor dels gironins. D'entrada, quin és l'objectiu d'aquest estudi, l'objectiu més detallat?
Doncs aquest és un estudi que ja va començar fa molts anys, de fet el 1995 ja començàvem a reclutar voluntaris de la població de Girona, i l'objectiu és intentar aclarir quins són els factors que es relacionen amb més intensitat amb l'aparició de la malaltia, les malalties del cor, la malaltia coronària que en diem.
Escolti, i l'estudi se centra específicament a les comarques de Girona i per algun motiu concret? Vull dir, hi ha alguna diferència que es pugui establir respecte a la resta de zones del país o per què concretament en aquest àmbit?
Doncs el Regicor, Registre Gironí del Cor, que aquest és el nom que ens coneixem ja des de fa 40 anys, es va començar aquí per unes circumstàncies, diríem, pragmàtiques. De fet, les comarques de Girona estan molt ben organitzades sanitàriament al voltant del Hospital Josep Trueta i amb els seus hospitals comarcals era molt fàcil, o relativament fàcil, organitzar un bon registre d'infarts de miocardi i organitzar doncs, estudis poblacionals com aquest que estem arrencant en aquest moment. Llavors, ha sigut molt fàcil fer-ho perquè la participació sempre ha sigut molt bona. Dels convidats a participar, més del 70% han acceptat de fer-ho de bon grat sempre. Hem tingut una relació cordial amb tothom i creiem que les comarques de Girona són òptimes per fer aquest tipus d'estudis.
Per tant, no hi ha diferències antropològiques entre la gent de Girona i la que pugui haver-hi a Barcelona, per entendre'ns.
No, segur que no. Estem massa a prop els uns dels altres.
Val.
Però és molt estratègic i ho fa molt més fàcil, no? I a més, com que hi ha una tradició, doncs hem volgut mantenir-la i creiem que hem fet molt bé perquè els resultats no són perfectes.
Escolti, i quins són els factors que s'analitzen a l'hora de fer aquests estudis o factors que es tenen en compte a l'hora de fer aquest estudi i quines són les conclusions que s'acaben traient?
Bueno, al llarg del temps, una de les coses que hem esbrinat és quina és la incidència d'aquestes malalties. El problema d'aquestes malalties del cor, la cardiopatia isquèmica, és que afecten al voltant de 3 de cada 1.000 persones amb una edat entre 25 i 74 anys. Uh-huh. Això pot semblar poc, però realment són bastantes persones que al cap dels anys estan afectades. Però el problema que tenim és que actualment el tractament està bastant avançat, però no aconseguim curar-la, la malaltia. I part del drama d'aquestes malalties és la forma de presentació. Moltes vegades, el 30% concretament de les vegades, es presenta en forma de mort sobtada. Uh-huh. Sí, jo convidaria...
L'infart típic, no?, que coneixem tots.
Exactament. Jo convidaria a les persones que ens estan escoltant en aquest moment que rumiïn si no coneixen algú que hagi mort sobtadament. Directe o indirectament, tots tenim al cap alguna persona que ha patit una malaltia d'aquestes. És una forma de presentació de la malaltia cruel que no dona opcions a fer gaire de res. I per això estem convençuts que la millor opció que tenim és fer prevenció. Uh-huh. Perquè com menys casos hi hagi, menys morts sobtades hi haurà, en termes absoluts, no? En proporció sempre serà un 30%, perquè estem així des de fa més de 20 anys, i això ho sabem gràcies al Regicor, en part. Llavors, factors de risc clàssics, no? El tabac. Hem fet molts avenços amb la llei del tabac, que fa que ha permès que no es pugui fumar en llocs públics.
Sí, es pot establir algun percentatge de reducció entre l'aplicació de la llei antitabac i aquesta reducció de malalties del cor?
Sí, efectivament. Ja vam publicar ara fa 2 o 3 anys els primers resultats en aquest sentit, i aproximadament hi ha una reducció d'un 10%, 10-12%. Uh-huh. Sobretot de casos entre els que en diem fumadors passius, perquè abans dèiem que hi havia molta gent que feia aquest tipus de malaltia perquè eren fumadors passius, és a dir, eren persones que ells no fumaven però estaven en ambients carregats de fum. Doncs, sobretot en aquest grup de població s'ha reduït un 10-12-15%, és a dir, que les notícies són bones. També hem aconseguit en aquests darrers 15-20 anys que el colesterol es modifiqui cap a la zona bona, no? Vagi millorant, vagi baixant una mica. Estic parlant de promitjos poblacionals.
Sí.
Clar, tot això és molt bo, i no és que haguem fet una campanya molt específica, oi, per fer baixar el colesterol, però en qualsevol cas el fet és aquest. El colesterol ha millorat segurament perquè hem aconseguit entre tots enviar un missatge a la població, i tothom ha entès que menjar una miqueta bé, fer aquesta dieta mediterrània tan nostra, ajuda a mantenir el colesterol en els nivells adequats. La gent hauria de mirar el pes, perquè també hem descobert que tendim a augmentar el nostre volum corporal els darrers 20 anys. Això és preocupant, perquè ara immediatament no, però el següent pas és que augmenti la diabetes, per tant, que també és un factor de risc. Llavors, això ens preocupa, i crec que el missatge ha de ser: primer, si us ha tocat i us convidem a través d'una carta que rebreu a casa o d'una trucada, participeu, perquè esteu fent una feina que no pot fer ningú més, no? O sigui, tot això funciona amb els voluntaris i amb el seguiment que els hi anem fent. I per tant, sense els voluntaris que participin en l'estudi del Regicor, probablement no aprendríem el que hem après ni continuaríem aprenent el que hem d'aprendre encara, no? Uh-huh. Així és que aquest és el missatge més important. Mireu de no fumar, mengeu bé, cuideu-vos la pressió arterial, aneu al metge si la teniu alta, que us ajudi a controlar-lo, vigileu el colesterol. Si sou diabètics, controleu bé la vostra diabetes.
Senyor Marrugat, diu, vigileu el colesterol, però aviam si m'aclareix, el colesterol bo o el dolent, allò, l'LDL o l'HDL, quin dels dos?
Aquesta és per nota, això,
No, però és un clàssic, no?, quan et diuen, tinc el colesterol alt, i llavors la repregunta és, però quin, el bo o el dolent? Hi ha colesterol bo, en realitat?
Hi ha un colesterol bo, sí, l'HDL, és un colesterol d'alta densitat, que és un colesterol que en principi el que fa és treure el colesterol que es diposita en les nostres artèries. Llavors, com més alt el tens, millor. Com podem pujar el colesterol bo? Bueno, del dolent ja no en parlo, perquè el coneixem tots.
Sí, l'hem de baixar.
Però el colesterol bo tenim alguns petits trucs per mirar de millorar-lo. El primer és fer activitat física. Sabem que la gent, sobretot la gent jove, que encara pot fer activitat física intensa, li pot aconseguir pujar 3 o 4 punts per aquesta via el colesterol HDL. Si un també té el colesterol HDL però ja té una certa edat o això de fer activitat física ja no en pot fer tant o el que sigui...
Què vol dir una certa edat? Perquè els 40, això que diuen que són els 9-30, és veritat en aquests termes o no?
No pot fer esport tota la vida. El que passa és que, clar, si té alguna limitació física o no està gaire en forma, no el pot fer de molta intensitat. L'altra recomanació és que hem de fer activitat física proporcional a la que puguem fer. O sigui, tampoc hem de voler córrer maratons quan un té 60 anys i mai ha corregut. No? Un pot córrer maratons a 60 anys si tota la vida ha corregut maratons, però posar-se a fer-la a 60 anys quan no... I si ho vol fer, també ho pot fer, però ha de demanar a un metge que li faci una prova d'esforç per comprovar que el seu cor està en condicions, oi? Doncs estàvem parlant del colesterol HDL. La recomanació pel colesterol HDL és molt senzilla i, a més, aquesta és generalitzable. Aquest beneït oli d'oliva que tenim a les nostres comarques, a l'Empordà n'hi ha de molt bo, doncs aquest beneït oli d'oliva sabem que té propietats en aquest sentit. És a dir, si un té cura de cada dia prendre l'equivalent a 2 cullerades d'oli d'oliva, amb amanides, amb cru, amb amanides o de qualsevol altra manera que li vingui de gust, amb la verdura o el que sigui, això també garanteix un cert augment de l'HDL. Aquesta és una bona notícia perquè aquí a Catalunya som productors i crec que val la pena doncs aprofitar això. No ens hem de passar, perquè si un acaba prenent molt d'oli d'oliva, el que farà és engreixar-se, perquè és greix al final.
Sí, això li anava a dir. Jo un dietista em va explicar a mi una vegada, no recordo la quantitat exacta, però era molt poca, em va dir, tants grams d'oli tenen més calories i engreixen més que un fuet sencer. Em va dir literalment aquesta frase.
Totalment d'acord. Per això li dic que no més de 2 cullerades al dia, que és el màxim que ens sembla.
Val,
des del punt de vista calòric, però des del punt de vista dels beneficis sobre els greixos de la sang, els lípids, que en diem, oi? Doncs en aquest sentit, totalment recomanable. I l'altra cosa és, i això ho hem demostrat també en el nostre grup de recerca, és l'estudi PREVIMED, que és un estudi que ha estat molt reconegut a nivell internacional perquè va ser publicat al New England Journal of Medicine, que és una gran revista de medicina. Va determinar doncs, que o bé amb aquestes 2 culleradetes d'oli o bé amb un grapadet d'anous o un grapadet de fruits secs, en general crus, no torrats, crus, perquè els beneficis estan a la pell, també ajuden a augmentar l'HDL. I a més, de retruc, també redueixen una miqueta l'LDL, és a dir, que per aquesta via aconseguiríem també reduir una miqueta el colesterol dolent, millorem el colesterol bo, i potser, amb una mica de sort, ens estalviaríem d'haver de prendre medicaments, en alguns casos, Si això ho ha de dir sempre el metge, Aquí no estic fent apostolat de res, Simplement mirar de baixar i de modificar els colesterols cap a la millor zona possible amb el nostre esforç, i el nostre metge ens dirà el que hem de fer.
Senyor Marrugat, té la sensació que el fet que, això que dèiem dels infarts, no?, que sigui una cosa tan comuna o tan popular o tan estesa, té la sensació que això fa que ja ens acostumem a que que això existeixi, i per tant que li donem menys importància a aquest tipus d'hàbits?
Mira, estic totalment d'acord amb aquesta afirmació. Hi ha una comparació que fem nosaltres internament en recerca, que és comparar les malalties del cor amb el càncer. Càncer en general, no un càncer concret. Jo crec que la població, i nosaltres com a individus que pertanyem a la població, ens fa a tots més por al càncer que un infart. I això realment que és contraintuitiu, però es mor molta més gent de malalties del cor que de càncer.
Sí, de fet és la primera causa, no?, la de l'infart.
Exactament, sí, a més destacada, no?, i molt especialment en els homes. En qualsevol cas, aquesta sensació creiem que ve donada per un parell de factors. La sensació de que el qui arriba a l'hospital amb un infart o amb un atac de cor, en general, per entendre'ns i dir-ho planerament, ja li arreglen, no? Perquè la mortalitat dels que arriben a un hospital amb aquest tipus de malalties està en un 5% en aquest moment. És a dir, que el sistema sanitari, el codi infart a Catalunya, que funciona molt bé, molt i molt bé, i ens anem d'alegrar perquè això sigui així, oi? Doncs tenim aquesta sensació. En canvi, el càncer, encara tenim la sensació de que no es cura, quan en realitat la major part dels càncers actualment es controlen, s'arriben a cronificar. Uh-huh. Què ens passa? Que tenim la sensació de que arribem a l'hospital, ens arreglen la canyeria i au.
I llestos. I ja, no? Un bypass, una neteja de la xemeneia i cap avall.
Exactament, aquesta és la sensació. Però aquesta és una sensació que jo voldria transmetre a tothom, que és completament equivocada. És equivocada en el sentit de que l'arteriosclerosi, que és la malaltia que hi ha darrere d'aquests infarts, oi? Mm. És una malaltia que no la sabem curar encara. La intentem pal·liar amb fàrmacs que baixen el colesterol, que fan baixar la pressió, que milloren el funcionament del cor, però no l'aconseguim curar. És a dir, les persones el que han de fer és cuidar-se tan aviat com sigui possible en la vida. Has d'intentar evitar arribar a tenir greix en les artèries, i això només s'aconsegueix començant a les escoles. A les escoles hem d'educar els nostres infants a que aprenguin com es fa per no tenir greix a les artèries, quines són les opcions de menjar més adequades. Hem d'ensenyar-los que s'ha de fer molta activitat física, tanta com puguin, perquè si no acumularan molt de pes, i acumulant pes tindrem obesitat, després de l'obesitat 20 o 30 anys després tindrem diabetes, i tot això no farà res més que desmuntar tots aquests esforços que hem estat fent aquests anys per millorar una mica el colesterol i la pressió i el tabac i tot, no? Clar, si ens engreixem estarem perdent molt gran part d'aquest esforç que hem estat fent al llarg de tants anys, oi? Així és que la meva recomanació és no tingueu-li por, no hem de tenir por de res, perquè ningú ha de tenir por del que és inevitable, però les malalties del cor es poden prevenir, les malalties del cor són importants, i un cop ja la tens, no te la trauràs del damunt. Et podran netejar, com dèiem, no? la canyeria, però no te la curaran, i hauràs d'estar medicat tota la vida. Llavors, la millor cosa que podem fer és prevenir.
Senyor Marrugat, deixem fer una última qüestió al respecte. Hi ha algun tipus de visita, allò, d'inspecció? Es pot passar a la ITB de l'estat actual de les artèries? Jo puc anar a algun lloc on em diguin en quin estat es troben les meves artèries?
En aquest moment disposem de proves d'imatge, però per algunes proves d'imatge ens podrien explicar això, no? Però nosaltres en aquest estudi una de les coses que fem és mesurar una cosa que en diem índex turmell-braç, en la qual mirem com estan les artèries de les cames comparades amb les artèries dels braços, i això és una manera de veure si hi ha algun tap en algun lloc o si hi ha alguna obstrucció en algun lloc. Aquestes són les exploracions que fem a les persones que convidem a participar. Per cert, en aquest moment, de final d'any...
Disculpi, senyor Marrugat, no el sentim massa bé, no sé si s'ha mogut.
Ah, perdó.
Ara sí.
Sí, no, deia que en aquest moment, i només perquè els oients sàpiguen de què parlem, estem rebent els nostres voluntaris a Girona, a Celrà, a Mer, i del més interès per la vostra zona, Figueres, Palamós, bueno, i Banyoles també. Uh-huh. I serem fins a final d'any. A Figueres estarem al pavelló esportiu.
A la Bisbal he vist també a la web, eh? Pot ser? Sí, Bisbal i Palafrugell.
Exactament, sí. Aquí estarem, la Bisbal em sembla que estem acabant ara ja, però fins a final d'any estarem a Figueres i a Palamós.
Val.
I llavors, si tenim un telèfon d'aquests gratuïts per si algú vol trucar i comunicar-se amb nosaltres, que és el, puc dir, sí?
Sí, home, i tant, només faltaria.
Sí, sí, no, és el 900-400-505. 900-400-505.
Aquest telèfon, recordem-ho, és per fer-se voluntari d'aquest estudi, eh?
O perquè quan rebin la carta, perquè això va per invitació, sàpiguen on poden trucar si els cal alguna informació. Ja els donem molta informació a la carta, però si hi hagués algun voluntari que volgués participar, també els acceptem. Ara, la prioritat és les persones que convidem, perquè això s'ha de fer a l'atzar, estrictament a l'atzar. Si no ho féssim a l'atzar, llavors viatjaríem la mostra, oi? En qualsevol cas, el que dèiem és que una manera de passar a la ITV és participar en aquest estudi. Aquesta ITV consisteix en mirar aquest estat de les artèries amb aquesta prova que farem, i a més també fem una prova de rigidesa arterial que es fa en el mateix moment amb el mateix procediment. Això no té, no és absolutament indolor, perquè és una cosa que es fa simplement superficialment amb un petit Doppler, amb un petit aparell que mesura les zones en què passen la sang per les artèries, i a més fem aquestes proves de sang en què mirem lògicament doncs la glucosa, el funcionament renal i els lípids en general, no? Aquesta és la millor manera de passar la ITV. I l'altra és la d'anar un cop a l'any, un cop cada dos anys o cada quan ens diguin, al metge de capçalera perquè ens faci aquesta ITV, i si ho considera oportú doncs ja acabarem fent alguna prova d'imatge. El problema de les proves d'imatge és que són cares, complicades de fer, i no les podem utilitzar a nivell de fer prevenció poblacional, perquè, clar, fer cribatge poblacional amb proves d'imatge seria prohibitiu. No hi ha cap societat al món que ho resisteixi, això, ni econòmicament ni logísticament.
Doctor Jaume Marrugat, investigador de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, gràcies per atendre la nostra trucada i per explicar-nos una mica més sobre aquest estudi, que al final va sobre la salut del cor dels gironins, però en general de tota la gent del país. Gràcies per atendre'ns.
Encantat de fer-ho, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. D'aquí 5 minuts seran 3 quarts de 9.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs ja ho sabeu, cal posar-se a to, cal posar-se una mica al dia per prevenir aquestes malalties que es deriven del cor, i que, com deia el doctor Marrugat, generen en un 30% una taxa de mortalitat important. Una de les formes, deia, és fer esport. I ara no farem esport, però parlarem d'esport amb en Pedro Ruiz. La Fundació Esportiva Begur ha presentat la seva secció de patinatge artístic per la temporada 2017-2018.
La Fundació Esportiva Begur va presentar aquest diumenge la seva secció de patinatge artístic, que compta amb una cinquantena de patinadors i patinadores. Les entrenadores són Mònica Colomer i Laura Tomàs. L'acte, que va tenir lloc al pavelló municipal de Begur, va constar de l'exhibició de diverses coreografies, ja que estan dividits en diversos grups en funció del nivell i de la categoria. Es va comptar amb la presència del regidor d'esports de l'Ajuntament begurenc, Martí Aldric, i membres del patronat de la Fundació Esportiva Begur.
Gràcies, Pedro Ruiz. I de l'esport, anem directes a la informació general. Amb l'Alba Lejide us expliquem que Albert Rivera i Pedro Sánchez seran els líders polítics espanyols que més trepitjaran Catalunya durant la campanya electoral, mentre que Mariano Rajoy i Pablo Iglesias hi participaran només 2 dies cadascun, Alba.
Rivera té previst participar en 7 mítings repartits per tot el territori, inclosos l'acte d'inici i final de campanya. Sánchez ha planificat assistir en 6 actes polítics de la candidatura encapçalada per Miquel Iceta a Tarragona, Mataró, Lleida, Girona i Barcelona, on es farà l'acte central. El president del govern espanyol i del PP, Mariano Rajoy, preveu desplaçar-se a Catalunya com a mínim el 8 i el 17 de desembre i no podrà ser-hi per donar el tret de sortida per motius d'agenda. I el líder de Podem, Pablo Iglesias, també té previst fer-ho en l'acte central a Barcelona i probablement en un míting a la demarcació de Tarragona.
I els consellers destituïts d'Esquerra es comprometen a emprendre vies de diàleg i negociació política si surten de la presó. Reconeixen que van acceptar i accepten el 155, però afirmen que ho fan des de la més profunda discrepància política i jurídica.
L'advocat Van den Einde demana al magistrat Pablo Llarena que citi a declarar els seus representants per revisar la mesura cautelar de la presó indefinida fixada per l'Audiència Nacional el passat 2 de novembre. Recorda, a més, que aquest magistrat va seguir un criteri diferent quan va prendre declaració als membres sobiranistes de la mesa, els quals va deixar en llibertat sota fiança. En aquest sentit, el lletrat remarca que tots ells es comprometen a defensar els seus objectius polítics des de les vies pacífiques i democràtiques i, per tant, abandonant la via unilateral.
I el ministre ministre Méndez de Vigo ordena retornar a l'Aragó les 44 obres d'art del Museu de Lleida. El ministre de Cultura, actuant com a conseller en l'aplicació de l'article 155, respon al requeriment del jutjat número 1 d'OSCA.
El ministre de Cultura Íñigo Méndez de Vigo ha donat instruccions als òrgans del Departament de Cultura de la Generalitat per traslladar a l'Aragó les 44 obres d'art del Museu de Lleida. El ministre, que actua com a conseller de Cultura provisional en l'aplicació de l'article 155, respon així al requeriment del jutjat número 1 d'OSCA del 15 de novembre passat i també precisa que facilitarà immediatament al jutge l'ubicació exacta de totes les peces, una data de lliurament i els mitjans a partir dels quals es farà efectiu.
I acabem. Corea del Nord torna a llançar un míssil balístic en direcció al Japó. El territori japonès calcula que el projectil ha sobrevolat al país durant uns 50 minuts.
Corea del Nord va disparar un míssil balístic no identificat des del nord de la capital Pyongyang cap al Japó. Ahir a la matinada, hora local, segons ha anunciat l'exèrcit de Corea del Sud i ha confirmat el Pentàgon. Des de Washington, James Mattis, cap del Pentàgon, ha assegurat que el míssil llançat va assolir l'altitud més gran a qualsevol dels anteriors i ha dit que posa en perill la pau mundial i regional.
Gairebé 3 quarts de 9, anem a la cuina. Pere Malagelada, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, anar fent, una mica refredat.
Ja, bueno, sí, com tothom, qui més qui menys aquests dies, eh?
Bueno.
Bueno, i és això.
Ja es tracta d'això, sí, sí.
Bueno, com sempre, en Pere Malagelada és el, que és el, diguem-ne, el xef en cap de, del grup Novara Hotels. I escolta, volem parlar amb tu de plats de temporada, de cuina de temporada. De què hem de parlar avui?
Bueno, avui podem parlar... A veure, com està, començam a tenir el Nadal a prop, no?
Sí.
I podríem ja començar a parlar d'alguns plats perquè la gent podria anar rumiant a veure què fa per aquestes festes.
Exactament, més enllà dels clàssics, no? Que
sí,
ja ens els sabem.
Bueno, sí, podem fer algun clàssic, però clàssic, bueno, que tingui una mica de...
Arreglau per informal.
No? Sí, ara.
Vinga. Molt bé. Vale. Doncs vinga, per on comencem?
Bueno, no sé, podríem fer que es feia molt abans, els pollastres farcits,
sí.
No? Bueno, que és un tema que, bueno, que poder s'ha deixat, els compren fets, no?
Sí.
Vale, i bueno, jo crec que la gent a casa també, si sap rostir un pollastre, te la pot jugar. I bueno, tampoc és tan difícil.
I,
no?
I escolta, i tirem pel pollastre farcit clàssic, allò amb panses, pinyons...
Pinyons, bueno, també hi ficam una mica de foie, i podem ficar una mica de tofu, que té molt de joc.
Molt bé.
Va bé? Bueno, no, és la base. A veure, jo el que faria, si comprar un bon pollastre, de pagès, com Déu mana, d'aquests engreixats en gra,
sí.
I... Si a casa la carnisseria, dic que te'l desossin, no? Perquè, bueno, és un sol pollastre, si no ho has fet molt sovint, no? Pot ser una carnisseria.
Ja.
Val? Te'l donen, o sigui, si el comprem ja desossat, diguéssim, bueno, el reservem, no?
Uh-huh.
I després ja anem a fer el farcic, que és el que ens donarà, no?, el gust al pollastre. Que jo el que fem és un 50% de carn picada de vedella i de porc, val? Això sal, pebre i després sí. I podem ficar una mica d'armanyac.
Una mica de... Ah, d'armanyac.
Unes gotes d'armanyac. I pots ficar una mica de raig, una mica de moscatell, però, bueno, nosaltres hi ficam una mica d'armanyac, val? Que és un gust que, bueno... que és un gust diferent, no? I cap a les carns hi va molt bé.
Hosti, m'estan entrant una gana que ja t'explicaré.
Sí, no, a mi també, eh?
Sí.
Bueno, i què fem després? Aquí podem ficar, el que dèiem, panses i pinyons, val? I després, el que fem nosaltres, tenim el foam i cuit,
sí.
El fem, i el fem d'una mida, diguéssim, com una botifarra, val? Tipo una botifarra, que què fem? Que la ficarem al mig del pollastre. Ara us ho explicaré.
Mm-hmm.
Val? Tòfona, ratllem tòfona també, a la carn. Val?
Tòfona ratllada?
Sí, sí, la ratllem, no?, perquè doni gust.
Sí.
No? Ho barregem tot i després es tracta de fer el pollastre, no?, que l'estirarem.
Sí.
Ficarem la carn al mig, no?, la carn picada, diguéssim, al mig del, diguéssim, perquè sí, després sí. Quan el tanquem, el que fem és ficar, diguéssim, la botifarra aquesta de mig 8 al mig.
Clar.
Es tanca, després nosaltres els cosim encara.
Sí, això anava a dir, s'ha de, perquè jo tinc en ment la imatge de la meva mare a casa cosint el pollastre.
Sí, nosaltres els cosim, eh? O sigui, bueno, jo, a mi m'agrada cosir-los, eh? No? Perquè tota la vida ja els havia cosit, no? I, bueno, i queda la forma de pollastre, no? Queda, o sigui, pots ficar una malla, no? Que queden aquells que són pollastres rodons, sembla, sí. No? Sembla una mortadela, diguéssim.
Sí.
No? Però, bueno, però el seu és poder coure amb la forma de pollastre, val? I així és quan després el talles, després la cuixa, li toca la cuixa, no? Tants les parts. De l'altra manera, ho cols tot i,
clar,
bueno,
clar.
Pots anar intuint, no, el tall de carn que en menges, però, bueno... No?
Escolta, i si ens aventurem a cosir-lo, com ho hem de fer, això? Hi ha alguna tècnica sí, concreta?
Bueno, les agulles, per exemple, les botigues que van en material d'hostaleria venen agulles. Són unes agulles, fan un pam. Bueno, hi ha diverses mides, no? Però bueno, normalment fan un pam, fil de bridar de tota la vida, no? De lligar la, diguéssim, els botons.
El fil blanc de cotó, no?
Sí, sí, de cotó. El tanques i vinga, comences per un costat i com si fos una cremallera. Uh-huh. Vas cosint. I bueno, ja veuràs, has d'anar agafant una mica de carn, o sigui, la pell o la carn. Si agafes la pell ja veuràs que es trenca.
Clar.
I et queda la forma, no?, del pollastre.
Escolta, que sola de ferro o de fang?
A veure, escompte, ara anem amb les de ferro nosaltres, perquè a més pels forns que tenim, i què fem nosaltres?
Què vol dir pel forn? Que l'hem de fornejar el pollastre?
Nosaltres el marquem, que el marquem a la cassola. Per gust hi podríem estar moltes hores, no, coguent, però que, avui dia amb la maquinària que tenim,
yeah.
No, tenim uns forns, o fiquem al forn a una temperatura que se, fiquem a 180 graus, no? A veure, has d'anar mirant, o sigui, vas ficant el termòmetre fins que està cuit, val? Perquè després hi fiquem birranci, bueno, fiquem una brasa de verdura, no? Hi fiquem el birranci, no? Que cogui. Si ho fas a la cassola, pues, com de tota la vida, anar girant a poc, anar coguent i això. Nosaltres hi fiquem el birranci, perquè primer que és un típic de Guido, els rostits, no? I hi dona un gust boníssim. I un cop està, podem fer una salsa amb el que tenim, però bueno, jo soc partidari de tallar-ho i amb el mateix oli, amb la grassa que queda amb el birranci, no? I ja està, res més, no? Sense fer salsa, hosti, perquè algú es crea aquest pollastre, però si és un bon pollastre, sí, és glòria.
Sí, jo sóc un inútil a la cuina, però m'estàs motivant a provar-ho, tu.
No és fàcil, però bueno, és allò, amb paciència ho pots fer.
Sí, anava a dir...
Anava a dir,
em sembla més complicat, em sembla més una qüestió de temps que de complicació, no?
Sí, però si tens temps, dius, bueno, si et desossen el pollastre.
El pollastre desossat i obert, sí. Es tracta de fotre-li la carn, els pinyons, les panses, les figues, el foie...
I pots ficar moltes coses a dins, que dius, hòstia, doncs perquè ho fem així, però dius, no, jo vull ficar panses, pinyons, jo sé, hasta qualsevol tipus de verdura, no?
Sí.
Va bé, jo la ficaria en cru perquè després ja cou, no? Perquè deixa anar totes les grasses, el pollastre, tot el... Va bé, ja queda cuit, no?
Uh-huh.
Pots ficar moltes coses, hasta orellanes, que vulguis.
Exacte, sí, sí.
Sí, sí. Però, bueno, o sigui, a partir d'aquí ja pots anar jugant, eh? És un plat que, bueno, nosaltres el fem i ens surt molt, eh?
S'ha de coure a foc lent, eh? Entenc, això?
Sí, sí, sí. A bé, el marques al principi, el foc una mica dur, amb una mica fort, i després ja està, el vas cuinar a poc i el vas ruixant, no?, diguéssim, amb l'oli i amb la reducció que fas del vi, i apa.
Escolta, vale, doncs vinga.
I després, si vols, ja que tens la cassola, fiques algunes botifarres pel costat que vagin coguent.
Sí, això t'anava a dir, això també ho recordo de casa meva, d'això.
Sí, sí, no, és el més bo, això, després.
Sí.
No? Si pots aprofitar, ja que fas la cassola, no?, ja que tens el pollastre, ficar coses al voltant, no?, per aprofitar la cocció.
Vinga, i tots després tots a córrer i fer dieta.
Ah, això és, bueno, això és el Nadal, no?
Sí, esclar. Escolta, bueno, doncs, vaja, jo no sé si m'animaré, però potser sí que m'animaré a fer un pollastre d'aquests farcits.
Sí, home, vull dir, un pollastre pot ser un capó, un faisà, no?
Tot... Ja, bueno, no, de moment provem el pollastre, que és més barat.
Jo crec que s'ha d'anar per aquí, eh? Un bon pollastre pagès, que és més fàcil de trobar i bueno,
exacte,
i a tothom els hi pot agradar.
Bueno, escolta, i vosaltres a Novara, què, ja teniu preparats els àpats de Nadal, de Cap d'Any i tota
sí,
aquesta cosa?
Sí, bueno, ja comencem a tenir grups d'empreses, no?, que volen fer sopars d'empresa i, bueno, mira, confien en nosaltres... Uh-huh. Tant a l'Hotel Alga, com al Centre Fraternal, com a Girona, a l'Hotel Peninsular, no? I el fet del restaurant El Savoy.
Uh-huh.
I també ja estem començant a preparar el Cap d'Any, que fem a l'Hotel Alga.
I què hem d'esperar del Cap d'Any a l'Alga? O vols que en parlem un altre dia?
Parlem un altre dia, que és una mica llarg, si us sembla. Ja ho tenim, eh? Ja està comercialitzant. L'any passat vam emplenar i aquest any el ritme que portem anem allà mateix.
Sí?
No? Sí, sí, és un menú degustació de 8 plats i bueno, ja cada any m'han fet igual, no? Fem un menú degustació de 8, uh-huh, 8 plats i bueno, la gent està molt encantada després de ballar, no? I bueno,
i vinga, i festa.
Cotillon, ja, bueno, i vinga.
Bueno, això és a l'Hotel Alga per Cap d'Any i vaja, això que deies, que tothom que ens estigui escoltant, si encara no heu decidit el lloc on podeu anar a sopar, no, fer el sopar d'empresa, doncs mira,
sí, no,
tant
sí,
a l'Alga com al Fraternal, a Palafrugell o al Peninsular, a Girona.
Sí, 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 a Girona, tot això, cap problema. Ficau en contacte i us donem tota la informació que vulgueu.
Perfecte, doncs escolta, Pere, tornem a parlar la setmana que ve.
Molt bé,
que vagi
moltes
bé,
gràcies.
Una abraçada a tu.
Vinga.
Adéu.
Apa, bona
cuina.
Adéu.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Doncs anem per feina, perquè tenim encara molta tela per tallar i poc temps per retallar-la. Anem directament a l'activitat cultural, a la Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella de Montgrí. El Quimia Sons ens porta l'espectacle Sons per nadons, Pau Ponseti.
El massatge sonor relaxa profundament i produeix una meravellosa vivència de calma i quietud. Es realitza fonamentalment amb bols tibetans i també intervenen d'altres instruments com el dit geridó, l'estinx, el monoacord i la veu. Xavi Comte, pianista i musicoterapeuta, aplica aquest sistema des de fa 10 anys en les seves sessions de musicoteràpia i sonoteràpia a diferents escoles d'educació especial. Amb el conte sonor, els sons de l'univers, van voler mostrar els vols tibetans i d'altres instruments ètnics al públic familiar a través d'un conte. Ara, amb aquests sons, per a nadons, volen que els més menuts puguin gaudir del massatge sonor, d'una vivència de benestar i pau, i que la puguin compartir amb la família en un ambient relaxat, íntim i serè.
I us avancem algunes de les activitats que podeu fer aquest cap de setmana, i és que, per exemple, a l'Auditori Espai Ter de Torroella, el dissabte hi haurà un concert dels Oques Grasses.
Oques Grasses, encara el quart any després de la sortida del seu primer disc, Un dia no sé com. En aquests 4 anys ja han editat 2 discs més, Digue-n'hi com vulguis i You Pony, i han fet més de 350 concerts que els han portat a Holanda, Portugal, Itàlia, França, Anglaterra, Estats Units i gran part de Catalunya i el País Valencià. Amb els taloners Muchacho and Los Sobrinos ens presenten una rumba catalana pura i autèntica, amb el ventilador com a pal de paller de les composicions. Fugen dels concerts tradicionals, fan juergues de temes propis i versions de clàssics de la rumba catalana, en què fins i tot pot aparèixer algun ballador.
I acabem a Palamós, al Teatre La Gorga, que hi haurà l'espectacle Beatles per nadons.
4 músics en moviment i una ballarina us conviden a participar d'un càlid i emocionant homenatge a The Beatles. Una proposta visual i sonora on nens i adults gaudeixen d'una selecció de cançons amb sofisticats arranjaments, interpretades per músics de contrastada trajectòria. Tot embolcallat per una escenografia suggeridora, jocs amb vídeos interactius i la participació del públic amb instruments de percussió.
I tot això us ho expliquem avui, que és 29 de novembre, el mateix dia en què... es va fundar el Barça, Marc Clapés.
El Barça es va crear el 29 de novembre de 1899 per un grup de joves futbolistes suïssos, catalans i britànics encapçalats per Joan Gamper. El primer president va ser Walter Weil i el primer partit es va jugar a la Bona Nova el 8 de desembre del 1899 contra un equip de futbolistes de la colònia anglesa de Barcelona. El Barça llavors va perdre per 0-1. El primer triomf va arribar el 24 de desembre al degà del futbol barceloní, el Català Futbol Club. L'escut del Barça neix del disseny de Santiago Femenia, antic jugador del club que el 1910 va guanyar un concurs públic que instituí l'entitat. Segons el rànquing històric de la Federació Internacional d'Història i Estadística del Futbol, és el millor club del món des del 1991, data en què aquest organisme va començar a recollir estadístiques.
I també tal dia com avui sonava això a les televisions del País Valencià.
Aplaudiments espontanis. Tenim imatges ara mateix del corredor, d'un dels corredors de Radio Televisió Valenciana, que dona el control des d'on estem fent este programa especial. Ahí veiem tots els companys i companyes d'esta casa esperant des de fa hores un tall, un negre que no desitgem, que no volem, al qual ens resistim.
El govern del PP tancava Canal 9.
La Generalitat Valenciana va clausurar el grup de Ràdio Televisió Valenciana, provocant el tancament de Nou Ràdio, que va ser el primer mitjà en deixar d'emetre. Desenes de treballadors es van aplegar a les portes de la seu, on efectius de la policia impedien el pas. Durant la matinada, diversos treballadors van poder entrar a la seu central de Ràdio Televisió Valenciana a Burjassot, i un cop dins van poder evitar un primer intent de tallar les emissions. Hores més tard, un tècnic va tancar Canal 9 d'acord amb el decret del Consell de la Generalitat i, escortat per la policia, va arribar fins al control central i va tallar l'emissió, entre crits de "això és un cop d'estat". Al cap de poques hores, la web de Ràdio Televisió Valenciana va deixar d'estar operativa.
Acabem. Tenim temps, però, encara per la previsió meteorològica, Martí.
Doncs avui ens despertem amb el cel força ennuvolat, amb possibilitat d'algun ruixat cap a mig matí tarda, i després la nuvolositat s'anirà trencant i començarà a bufar el vent de tramuntana. Temperatures d'entre 2 i 12 graus, i dijous serà un dia en conjunt assolellat, però al no tenir núvols, la temperatura encara serà una mica més baixa. Divendres ens reapareix la nuvolositat i la possibilitat d'algun ruixat.
Tornem demà a les 8, que vagi molt bé. Bon dimecres.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.